Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. Escoles i instituts preguntaran a partir d'avui als seus alumnes com es troben emocionalment. A través d'una enquesta voluntària i anònima, Educació vol conèixer en quin punt es troben nens i adolescents després de 2 anys de pandèmia. El qüestionari que es comença a repartir aquest dilluns i fins al 27 de maig s'adreça a l'alumnat de 5è i 6è de primària, ESO, batxillerat i formació professional. L'enquesta consta de 27 preguntes tancades i els nois trigaran uns 20 minuts a respondre totes les qüestions. Sempre serà anònima i voluntària, i es farà en format digital. La directora general d'alumnat, Ruth Ribas, ha explicat a la xarxa l'objectiu de la iniciativa, conèixer els neguits i preocupacions dels estudiants després d'una època excepcional condicionada per la pandèmia.
És una enquesta que ens servirà per tenir la radiografia, per tenir el mapeig de quina és la situació actual segons l'estat de benestar emocional de l'alumnat i conèixer en quina situació es troben els joves del país i que estan escolaritzats en el sistema educatiu català.
La previsió és que Educació hagi recopilat i analitzat totes les dades durant el primer trimestre del curs vinent. La Universitat de Vic tindrà una nova seu permanent al sud de Vic, els 2 nous blocs que s'alçaran a la plaça de la Noguera. Les obres dels edificis que han generat polèmica al barri del Remei perquè suposen que redueixi la plaça han de començar les properes setmanes. Natàlia Peix, del 9FM.
La Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, traslladarà la seva seu de Vic Sud als 9 blocs que es construiran a la plaça de la Noguera. Serà als baixos i en una primera planta amb una superfície total de més de 500 metres quadrats. Marc Mussons és el gerent de la Universitat Vigatana.
Una mica la Universitat de Vic el que intenta és anar-se desplegant a la ciutat de Vic i que sigui tota la ciutat un campus universitari. Ja sabeu que tenim Can Bauman amb el grau de Medicina, tenim Miramarges, sobre les Frares, a la part més de dalt de Vic, i ara a Vic Sud tenim previst establir una seu permanent.
A la plaça de la Noguera s'hi ubicaran el Centre de Recerca en Educació i la coordinadora del voluntariat d'Osona, que ara utilitzen l'espai del Passeig de la Generalitat, i també bona part del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat Vigatana. Es preveu que el trasllat es pugui fer d'aquí a un any. La UBIC estarà de lloguer als nous locals i els adequarà amb finançament del projecte d'especialització i competitivitat territorial Osona City Lab. La construcció dels blocs d'habitatges a la plaça de la Noguera ha estat envoltada de polèmica els últims anys.
Avui s'han presentat les jornades del Romesco de Cambrils amb el concurs de mestres romescaires com a gran novetat. Des de Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
Després de les jornades de la galera i la carxofa, Cambrils celebrarà les jornades del Romesco del 6 al 22 de maig. Aquest matí s'ha fet la presentació de les terceres jornades del calendari Gastils a la confraria de pescadors. En aquesta edició hi participen 18 restaurants amb el Romesco com a principal protagonista dels menús. Ho explica la regidora de Turisme de Cambrils, Yolanda Burgos.
Realment, les jornades gastronòmiques del Romesco posen en valor un patrimoni gastronòmic local molt important, que és el plat del Romesco. Tots els restauradors que hi participen a les jornades posen plats enromescats o fan menús tancats posant aquest plat tan emblemàtic nostre.
Una de les novetats d'aquesta 9a edició és que es recupera el concurs de mestres romescaires, que es farà el 15 de maig a la plaça dels Arcs de Cambrils.
I l'Agència Tributària de Catalunya ha posat a disposició dels ciutadans les dades del padró provisional dels contribuents de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. Es pot consultar a la seu electrònica de l'Agència Tributària per comprovar totes les dades. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. El Far, amb Josep Maria Cano.
Cada cop que hem tingut un problema amb l'administració i hem hagut d'anar a presentar papers, ens han dit que la burocràcia és el peatge que hem de pagar per un sistema garantista. Bona tarda a tots i benvinguts. Un sistema garantista al qual se li perden 20 milions d'euros i ningú sap on trobar-los. Estem parlant del que presumptament s'hauria pagat, càlculs euro, milió amunt, milió avall, per l'espionatge dels telèfons mòbils en aquesta empresa israeliana. Avui he anat a buscar, ara fa una estona, novament, els articles, les informacions i tot el que s'ha publicat i tot el que se sap sobre aquesta empresa i s'ha fet públic, i una de les constants que es repeteixen en tots i cada un dels experts, en totes i cada una de les entrevistes, fins i tot en totes i cada una de les declaracions, i no només de governants de l'estat espanyol, sinó de governants d'altres països d'Europa i del món, és que aquest programa només es ven a estats i serveis d'intel·ligència. Per tant, si algú està espiant, és o l'estat o el servei d'intel·ligència. No hi ha més. Si resulta que el servei d'intel·ligència té un pressupost públic, el que cal cercar és d'on surten els diners que s'han pagat per la compra o bé el lloguer d'aquest programa. Perquè aquesta gent no són unes germanetes de la caritat. Aquesta gent el que tenen és un negoci, els ANCO tenen un negoci, per tant, no m'ho han dit si no cobren. Ergo, qui ha pagat, qui ha autoritzat, d'on han sortit, de quina partida han sortit aquests 20 milions d'euros? Bé, això és més fàcil de rastrejar, segurament, que els propis telèfons mòbils. Tot i que ja dic que aquí els cossos d'intel·ligència i els cossos policials han badat de totes. Algun dia en parlarem de la feina que han fet aquests. Però, en tot cas, això ha sortit d'alguna partida. Si ha sortit d'una partida de fons reservats, que és probable que hagi sortit de la partida de fons reservats, el que hi ha de fer és saber qui té accés i quines signatures es necessiten per pagar d'aquests fons reservats, perquè tampoc no són tantes signatures. És a dir, són uns fons que no s'han d'explicar, són uns fons que són destinats a que només determinats col·lectius o persones en puguin fer ús, però determinats col·lectius o persones. Si no han sortit d'aquests fons reservats, han sortit dels diners corrents, per entendre'ns, dels que no són reservats per a res, i per tant és fàcilment rastrejable de quin pressupost han sortit aquests diners. Altra cosa és que algú, que també és possible, hagi fet enginyeria financera. Vaja, com la Casa Real, que ens diuen que el seu pressupost és de determinats milions d'euros, però després resulta que el manteniment dels edificis està a Patrimoni Nacional i el manteniment de la seva seguretat està al Ministeri de l'Interior. Però per fer això hi ha d'haver algú que ho hagi fet. I per tant, si s'ha fet així, cal trobar aquest algú. En definitiva, que per la via dels diners és relativament senzill o és relativament fàcil trobar com a mínim un grup, un paquet, un conjunt de responsables. Lo suficientment fàcil com perquè s'hagi pogut trobar en 15 dies, que és el que fa que es va saber que la gent havia espiat inicialment telèfons mòbils de polítics, periodistes, gent d'entitats i ciutadans de Catalunya. Primer es va dir que esto no era possible, que en un país democràtic esto no passava. Després es va dir, ara fa uns dies es va dir, que bueno, cuando son independentistas alguna cosa sabe hacer. I ara resulta, bueno, que no es que sea que sí, sino que encima ara resulta que nos han espiado nosotros. Que falta saber si això és veritat, cosa que alguns, des de la nostra modesta opinió, posem molt en dubte. Molt en dubte, molt en dubte. Però, en tot cas, portem 15 dies d'aquesta història i ni els polítics catalans han fet res més que dir això és innegable, això no ho consentirem, ni els polítics espanyols tampoc, més que mentir constantment sobre si se puede o no se puede, si puede ser o no puede ser. Per tant, seria bo que pel bé de tots moguéssim fitxa i en comencéssim a saber alguna dada concreta ja, que ja han passat 15 dies de la història. En tot cas, ens seguirem parlant aquí al programa al llarg de les properes setmanes amb experts i amb gent que ens pugui donar quatre dades sobre aquesta història. Com podeu sentir, ja fa estona que explico coses, perquè no sentiu res, s'acaba la sintonia, en Juanjo López, en David Valverde, els controls tècnics, amb la Diana Mar, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, l'Andrés Tejedera, l'Emili Pacheco, el Carlos Rivas, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez, i qui us parla, en Josep Maria Cano, estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Benvinguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I I sembla que aquesta setmana tindrem un temps de primavera, és a dir, temperatures relativament altes, sol en estones, pluja amb d'altres, núvols, bé, molta variabilitat. Qui ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya és el Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La previsió marítima pel litoral català vindrà marcada per la tranquil·litat, almenys avui, predomini de la mar en calma, marejol com a molt, a bona part del sector, amb un vent fluix de component est i un cel que en general es mantindrà força ennuvolat tot el dia, amb alguna clariana transitòria i algun plugim molt localitzat i de curta durada, especialment a la meitat nord del sector, amb unes temperatures que queden més baixes respecte a les d'ahir. De cara a demà sí que s'intensificarà el vent de component est, especialment a la meitat sud del territori, amb algunes ratxes fortes, el cel cobert fins al migdia amb precipitacions que poden ser intenses a la costa daurada, sobretot a la zona propera al delta de l'Ebre, fins i tot localment acompanyades de tempesta. Durant la tarda sembla que la precipitació anirà minvant i, de fet, fins i tot es podran obrir algunes clarianes a trams de la costa. A causa del vent de component est que s'intensificarà, esperem també una alteració marítima, amb onades que podran fregar el mig metre d'altura, especialment a la meitat sud del litoral. Pel que fa a la temperatura, en general no esperem canvis importants o, com a molt, la màxima pujarà lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Manuel. Esperem que, bé, que vagi a arribar la calor, que és el que toca, i en tot cas ens seguim parlant al llarg dels propers dies. Fins ara.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem el repàs de l'actualitat del dia saludant a la Cristina Cantal. Cristina, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Cano.
Parlem d'Antoni Abad, que ha estat reelegit president de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona.
Sí, exacte. A finals de març va ser el torn de les eleccions de les confraries de pescadors catalanes i ara ha arribat el moment de les eleccions de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona. Avui s'ha fet la proclamació definitiva del president i del nou òrgan de govern de la Federació Territorial de Confraries de Girona. Antoni Abad, com bé deia, seguirà al capdavant de la federació com a president, seguit de Jordi Folcarà com a vicepresident primer i Josep Lluís Sureda com a vicepresident segon. Els tres màxims representants de la Federació Gironina són alt empordanesos, provinents de les confraries de pescadors de Roses, Llançà i l'Escala, respectivament. Han destacat que cal continuar treballant conjuntament per al sector pesquer per tal de garantir el futur de la pesca a la costa gironina i també a la costa catalana, així com potenciar el relleu generacional del sector. Un altre dels grans objectius és seguir apostant per la sostenibilitat dels recursos pesquers i fomentar la compra de peix de proximitat. Consideren que s'hauria d'exigir l'etiqueta de traçabilitat de totures i també han posat en relleu la gran tasca que fan tots els pescadors, traient diàriament una gran quantitat de residus del mar, contribuint així en la sostenibilitat mediambiental.
I Vallfogona reconstrueix la fàbrica alimentària que va perdre en un incendi ara fa 4 anys. Laia.
Sí, el grup Tonyinaire està construint des del passat mes de febrer una nova fàbrica de processament aquí a l'Ametlla de Mar, una indústria 3 cops més gran que la que va perdre en l'incendi de 2018. Costarà més de 20 milions d'euros, una inversió que el grup ha posposat dos anys, per les pèrdues del Glòria, que recordem que es van escapar 10.000 tonyines de les granges marines d'engreix, i també a causa de la pandèmia. Vallfogó invertirà 4 milions i mig més en un magatzem de manteniment aqüícola i 2 milions en un vaixell de suport per a les tasques aqüícoles. El grup preveu crear una 50ena de llocs de treball entre enguany i l'any que ve, quan la nova fàbrica de processament de peix ja estarà en marxa. Aquest mes d'abril han tancat l'exercici fiscal amb 75 milions d'euros de facturació, més del 20% de la facturació estimada de la campanya anterior. Apunta també que la flota Vallfogó salparà en 15 dies a capturar les tonyines, enguany amb proveïdors italians i una quota enguany de 2.740 tones.
I l'efecte dels darrers temporals ha fet que Costes estudiï fer una aportació extraordinària de sorra a Calafell, Ivan.
Sí, tot i que no és gaire habitual que a les portes de l'estiu es facin grans aportacions de sorra, la regressió de les últimes setmanes ha provocat que el Servei Provincial de Costes s'ho estigui replantejant. Diuen que es tracta d'un model insostenible, però argumenten que es tractaria d'un moviment de sorra que ha quedat acumulada en altres punts del litoral. Des de l'Ajuntament de Calafell han afegit que l'acció en cas de fer-se no s'impulsaria fins al proper mes de juny. D'aquesta manera es vol evitar que cap altre temporal s'emporti la sorra i l'actuació no tingui cap efecte. També abans de l'estiu és quan el consistori preveu retirar la posidònia que s'ha anat acumulant recentment a la platja de Segur de Calafell. D'altra banda, aquesta setmana acabaran les feines per retirar les restes d'antigues construccions que els temporals han fet aflorar a la platja de Calafell. Segons l'Ajuntament, es tracta de runa que estava tocada a l'estany on hi havia hagut antigament el Club Nàutic, un dels punts del litoral de Calafell més afectats pels últims temporals.
I a Calonja han impulsat el primer projecte d'habitatge cooperatiu per a joves de tot l'estat. Carlos.
Doncs sí, es tracta d'un projecte de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni i la cooperativa Sostre Cívic, dirigit a gent jove d'entre 18 i 35 anys. S'ha recuperat un edifici que no es feia servir per oferir una alternativa assequible al jovent. L'edifici consta de 14 habitatges i espais comunitaris i s'ha rehabilitat en clau energètica per afavorir l'autoconsum. Va ser construït en els inicis de la crisi immobiliària, no es va arribar a vendre cap vivenda i l'edifici va acabar en mans d'un banc. L'immoble va ser vandalitzat al llarg dels anys i, finalment, es va arribar a un acord amb Sostre Cívic per destinar-lo a vivenda assequible. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'aquesta cooperativa de recuperar patrimoni privat en desús per tornar l'habitatge a la seva funció social des d'una gestió col·lectiva, de vocació pública i no especulativa. El model fa possible habitatge per a joves a un preu assequible i, en aquest cas, a més, va dirigit a aquest col·lectiu, als joves, per ajudar-los en el procés d'emancipació. Ara el procés està en període d'inscripcions i els joves de menys de 36 anys que hi estiguin interessats tenen temps d'inscriure's fins al 29 de maig.
I a Blanes, el seu ajuntament demanarà declarar bé cultural d'interès nacional el jaciment dels Pedrets. Emili.
Sí, mentrestant, continuen els treballs arqueològics al mar dels Pedrets de Blanes, que han permès de moment descobertes importants, com ara dues illes de cases romanes del segle I després de Crist. L'arqueòleg responsable de les excavacions, Joan Llinàs, ha assegurat que les restes estan notablement ben conservades. A banda de les edificacions, la campanya d'excavacions també ha descobert restes ceràmiques, àmfores, eines de metall i parts d'objectes de vidre. Fa uns dies, la cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat a Girona, Montserrat Mataró, i el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Girona, Josep Calaiatut, van conèixer les darreres novetats dels treballs que s'estan fent sobre el terreny. De moment, el jaciment dels Pedrets ja compta amb la protecció de ser un bé cultural d'interès local des que es va aprovar el nou POM. D'altra banda, també l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Blanes, que és qui vetlla pel patrimoni històric de la ciutat, s'encarregarà de fer els tràmits necessaris per aconseguir la figura superior al BCIN. En l'actualitat, a Blanes ja hi ha diversos monuments que estan inclosos en aquest catàleg, com per exemple la Font Gòtica, el Castell de Sant Joan o bé la Portalada, que donava accés per l'antiga muralla de Blanes a la plaça Verge Maria.
I acabem explicant que un grup de músics i activistes sota l'aixopluc de l'Associació d'Amics de Peter Segar a Catalunya s'han posat d'acord per saludar el món des d'un llagut al riu Ebre i comunicar que continuen creient en el poder transformador de la cançó. Diana.
Així és. Demà dimarts, 3 de maig, un grup de músics i activistes es reuniran a Benifallet per commemorar l'aniversari del cantant nord-americà. Inspirador del nou folk mundial i activista en la lluita pels drets civils, l'antibel·licisme i la defensa activa del medi ambient. Es tracta, esta iniciativa va tenir una primera edició el 2019 per centenari de Sigar i fou interrompuda per les restriccions de la pandèmia. Ara la intenció dels impulsors és mantenir-la com una cita anual. La trobada, anomenada Encara podem canviar el món, compta enguany amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benifallet, el Festival Barna Sants i l'Associació Amics de Peter Sigar de Catalunya. Una passejada cantada a bord d'un petit vaixell sobre el riu Ebre evocarà el Clearwater, el veler construït per Peter, i tota una comunitat de propietaris que va protagonitzar la lluita per la descontaminació del riu Hudson. Els actes de demà començaran a les 11 del matí amb una passejada musical, amb el llagut, com dèiem, Benifallet, i la trobada de tots els músics i activistes arribats d'arreu de Catalunya.
I la cuina del present fa una mirada al passat en una nova edició de Tàrraco a taula. Andrés.
Sí, tornen les jornades gastronòmiques. Fan 25 anys, 11 restaurants de la ciutat de Tarragona proposen menuts i plats que es basen en el receptari dels romans. Tindrà lloc del 13 al 29 de maig, però el primer tas arriba ja aquest dijous. Serà el Convivium, la recreació d'un banquet de l'època romana. És un festí que servirà per obrir boca de cara a les jornades. Alguns elaboraran menús sencers, altres oferiran platets, degustacions o tapes. Són productes de proximitat que eren ben presents a la cuina dels nostres avantpassats romans. Ho ha destacat Magí Saritxol, que és el director del Tàrraco Viva, que recorda que és impossible que ara tornem a menjar com ells, però sí inspirar-nos en els seus ingredients o begudes. Els maridatges aniran de la mà de vins de la Déu Tarragona i de les cerveses artesanes Twins.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
I enmig d'escoltes telefòniques, cotxes que es cremen i gent que torna a posar-se novament malalta, deixeu-me fer una aturada amb un fet que ens pot afectar a tots, si no és que ens està afectant ja. Avui dia 2 de maig és el Dia Internacional contra l'Assetjament Infantil i la ciberacossetjament a la joventut. Vaja, el que es coneix popularment com el bullying. I s'han donat dades certament molt preocupants. La meitat dels alumnes que estudien ara mateix a Catalunya, d'entre 10 i 15 anys, participen des d'un costat o des de l'altre en assetjament, com a víctimes o com a assetjadors. És evident que del bullying se'n parla sovint només un dia a l'any, quan de fet se n'hauria de parlar més habitualment, sobretot per donar eines als joves, als adolescents, als infants, perquè l'identifiquin. Avui en volem parlar, i per això saludem en Jaume Funés, que és psicòleg, periodista i educador. Jaume, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És realment preocupant la situació, des del teu punt de vista, la situació de l'assetjament que es pugui produir o que es pugui estar produint a les escoles?
A mi el que em preocupa, i jo crec que més enllà de l'etiqueta, és que es deteriori la convivència. En realitat, el que, com bé deies abans, li acabem posant una etiqueta i parlem de si augmenta o disminueix, i parlem un dia i se'ns oblida. Però que el clima de l'escola, el clima de l'aula, en la qual vivim en una societat cada vegada més diversa, més diferent, amb identitats que es construeixen, amb gent que s'ho passa malament i gent que és més xula que l'altra perquè creu que té dret a ser més que l'altra. Com es construeix aquesta convivència? Jo crec que és un tema que ens hauria de preocupar, fa temps que ens hauria de preocupar, perquè ja dic que l'acabem col·locant només amb una etiqueta. O sigui, el dia que la nostra societat ha acabat pensant que cadascú de nosaltres pot ser feliç sense tenir en compte l'altre, com bé deies, la realitat no és que la meitat pateix, la meitat pateix o mira o asseja o implica l'altre, és a dir, que llevat uns quants pocs, però uns quants que pateixen només i pateixen en silenci, l'altra gent està implicada en aquesta complexitat de la convivència en la que, ja dic, hem acabat posant una etiqueta, però la complexitat d'aquest atac a l'altre o aquest no respectar l'altre o aquest necessitar-me afirmar sobre l'altre, jo crec que és un problema educatiu complex i preocupant en l'actualitat.
És un problema educatiu d'això no es fa o d'empatir amb els altres?
Probablement no és tant que no es fa, és a dir, a veure, un problema de moralina, no? Mm. És un problema d'ètica, no? És un problema de respectar el dret de l'altre a ser com li doni la gana, és un problema bàsic d'ètica, però bàsicament és un problema de com es construïm barrejats i diferents. Posaré un exemple. Justament aquesta setmana parlàvem una escola més aviat que classes mitges, però que ha fet un gran pas per implicar i integrar nois i noies de barris o nois i noies amb més dificultats. I més allà de la moralina, la discussió, el problema que es troben és que els nostres adolescents ben educats, de classes B, que no tenen massa problemes, que han après allò de la solidaritat, en realitat passen dels que venen de fora, i els que venen de fora, els que tenen vides més complicades, al final opten per pensar, bueno, busquem-nos la vida entre nosaltres i no volem saber res de l'altre. És a dir, a les aules de Catalunya hi ha un problema de convivència en el sentit que tothom té dret a ser ésser humà i a tenir unes dosis de felicitat similars. Hem aplicat molts programes de solidaritat i molt poques pràctiques reals de dir, no, tio, tu per ser tu necessites el que està al teu costat.
I no creus, ara que et sento, no és una mica un reflex de la societat? És a dir, vivim en una societat, compte, on ningú, és a dir, ningú es reconeix com a discriminador o ningú es reconeix com a maltractador, però en canvi, quan arriba el moment, no dic maltractador de pagar la gent, em refereixo de discriminar, de menys tenir, maltractador en aquest concepte, en el concepte de menys, de menys teniment. Ningú es reconeix així, però després, a l'hora de la veritat, quan t'afecta a tu...
És que, clar, ningú ens reconeixem amb aquesta etiqueta negativa, diguéssim, no? Del que maltrata, del que pega, del que discrimina allò, del que insulta d'una manera... Però en la pràctica, com ho veu dius, la nostra és una societat de discriminació permanent. Fixa't que és una societat que està més disposada, per dir-ho d'alguna manera, a comprar la grossa que a pagar impostos. Està més disposat a ser allò solidària de boquilla que acceptar que tenim que conviure, compartir, repartir la riquesa. És a dir, aquesta és una societat profundament egoista que té una pàtina allò de quedar bé. I per tant, els nostres infants i adolescents han après la formalitat i és una campanya solidària que sigui o participaran en una festa, però no han assumit o no han integrat de dir no. És que tu necessites l'altre, és que aquesta és una societat mestissa en la que tu has de treballar l'altre i no pots sentir-te més que l'altre només pel fet que l'altre parli o no parli, tingui una imatge o una altra, sigui d'una tribu o d'una altra. I aquesta és la societat nostra que educa, educa en solidaritats formals, però no educa en el valor de la igualtat de la humanitat.
L'altre dia, i ara me'n vaig una mica del tema, però jo crec que és molt important això que tu dius, l'altre dia parlava amb un grup d'adolescents i els hi preguntava, no?, els hi qüestionava com és que una observació que podem fer més o menys tots, en el context d'un grup de joves d'adolescents, per exemple, elles van normalment molt podem dir arreglades, després podem opinar sobre el gust o el bon gust o el mal gust, però en tot cas s'han passat unes quantes hores fixant-se i preocupant-se amb quin tipus de roba es posen, com es pentinen, quins complements es posen i tal, i sovint van al costat de nois que van amb xandall, no? Amb xandall,
sí, i amb xancletes.
I amb xancletes i de suadora, no? I els hi preguntava com és això, és a dir, com és que elles van tant i ells van tan poc. I el raonament que em van donar personalment em va preocupar molt i és un retorn al passat. És perquè s'està portant en alguns entorns lo de les cançons del reggaeton a la vida quotidiana. És a dir, nosaltres som machos i elles són, van utilitzar un terme, un silogisme d'aquests de tribu, que no, ara no puc reproduir perquè no el recordo, però era com de menysteniment, no? I em va generar primer molta preocupació i després un cert rebuig.
Clar, però aquest també es torna a ser un altre tema, en què a vegades construïm filosofia correcta, política correcta sobre el marxisme i contra el qual hem de lluitar i companyia, però ens oblidem d'aquesta petita quotidianitat de la que tu parlaves, és a dir, una noia pot posar-se totes les vegades que vulgui guapa, però ha de tenir molt clar que és per sentir-se guapa, no perquè necessàriament els tios la deixin guapa. Aquest part final no l'acabem de treballar, i en el cas dels nois i noies no acabem de dir, no, és que no és un objecte perquè tu desitgis, s'està posant decorada, s'està posant... No, ella va com li dona la gana. Si a tu resulta atractiva, aleluia, però no s'està posant perquè sigui atractiva. Entonces, hem entrat en aquest mecanisme en el que com construeixes el desig de ser desitjat, d'estar desitjat sense recaure una altra vegada, que no és mai tornar al passat, però que sense recaure en aquest concepte de fons de dir, va, jo no tinc per què posar-me el guapo, és igual, també, jo ja estic desitjat, a mi se'n mengen les ties, no? És a dir, com jo he de dir, no, tu fes com et doni la gana, elles aniran com et doni la gana, i entre elles n'hi haurà diversitats estètiques i de lo. Però aquí cadascú necessita construir la seva felicitat, i aquesta felicitat la construïm junts. I tu, pobre de tu, vas en xancletes, en xandall o de màximo duty, per dir d'alguna manera, pobre de tu, que facis que l'altra persona tingui que desitjar-te perquè tu ets el xulo i li imposes el desig. Aquest treballar com se senten, com viuen, l'acabem oblidant i l'amaguem sobre discursos generalistes, com bé dius tu, poden acabar fracassant davant d'un predomini del trap o del rap o de qualsevol reggaeton.
Quan hem començat a xerrar he parlat que hi ha un problema d'empatia. Quan deia empatia em refereixo a que moltes vegades fem mal a l'altre sense donar, o sigui, per manca d'empatia, és a dir, perquè no som capaços d'entendre on som capaços de posar-nos al lloc de l'altra persona, i per tant no sabem com rep ell allò que li estem dient nosaltres.
Sí, és que clar, això a vegades nosaltres, els adults, no acabem de donar-nos compte de que aquesta vivència que poden tenir ells, o que treballaven molt bé temps, per exemple, en la justícia juvenil, quan van posar en marxa els primers programes de mediació, la gravetat de determinats fets que un adolescent pot sentir no sempre correspon a la gravetat de la víctima, el que la víctima acaba sentint. Va, total dirà, va, total no li dir res, total sí, bueno, però total l'ha censurat en la misèria, perquè estava fet a caldo i només faltava que tu vinguessis a fer el gilipolles i li vinguessis el que li està dient. Aquesta vivència de descobrir com fer mal a l'altre, de com empatia o com ho vol dir, per col·locar-nos en el descobriment de lo que està sentint, no es fa. I realment, moltes vegades, fins i tot els programes de bullying o els programes per gestionar la convivència a l'aula, que una part significativa de la feina és ajudar a descobrir el que victima, el que agredeix, o el que es pica, o el que provoca, ajudar-la a descobrir com se sent veritablement a l'altre. Perquè entengui que no és tan senzill, que no és tan relativista, i menys en un món digital, en el que qualsevol dificultat pot ser multiplicar-se exponencialment. Però aquest ajudar-la a descobrir, no, és que tu no pots mirar el món des del teu melic, i altres perspectives del món. Mm. És el que a vegades falla, perquè hi posem normes o posem respostes, però no fem l'esforç d'aquesta responsabilitat de descobrir com veritablement l'altre, que té tant dret com nosaltres ser feliç, està vivint el que li estem fent.
Tinc dues qüestions finals. La primera és, ara que tu feies referència al món digital, socialment pensem que ho han pitjorat tot. Tot, vull dir, em refereixo a aquestes relacions desiguals, d'assetjament o de bullying. Hi estàs d'acord?
No, jo crec que no. Ho ha fet més complexa o més difícil de gestionar, però que té de positiu i pot tenir de negatiu i viceversa. El problema aquí no és que hi hagi ciberassetjament, que ja l'he imposat nom també a l'assetjament online o a l'assetjament digital. El problema és la desigualtat en la gestió d'aquest món. És a dir, si tens un adolescent competent per gestionar la seva relació en aquest món, per saber acabar gestionant, bueno, això m'ho diu aquest tio, però total no pinta res, o deixa de pintar, per saber realment mallugar-se, doncs l'impacte pot ser com l'anterior, molt o poc,
però té eines per gestionar-lo. El problema és que sovint això afecta a persones amb poca habilitat per gestionar-lo o amb una gran impotència per gestionar-lo, o també al contrari, per persones, adolescents o joves, que estan excessivament implicats aquí i que tot el seu món és digital i, per tant, qualsevol crisi o qualsevol agressió digital no pot ser compensada en el món presencial o en el món de les relacions. Però aquí el que és important no és el ciberament, el que és important és que aprenguin a gestionar aquest món, saber gestionar-lo, protegir-se, decidir si val la pena o no, valorar el que té, òbviament que té, de ser acceptat, de tenir 50.000 likes d'una història, per ajudar-lo que sigui alguna cosa més que això. I el que està immers, ajudar-lo a dir, no, la vida té més dimensions que no només les digitals, també si tens en altres dimensions. Això que oblidem, l'educació digital, i ens preocupem a vegades només dels problemes que es produeixen en les dimensions virtuals i digitals.
I finalment, l'empatia s'educa, no? És a dir, tot això s'ha d'ensenyar. A casa, a l'escola, a tots els llocs, a l'entorn, al barri, a la família, això s'ha d'ensenyar.
S'ha de descobrir, s'ha d'ajudar a descobrir. És a dir, tu no pots mirar el món pensant que tothom sent el mateix que tu. No. Quan tu ajudes a descobrir com se sent l'amic, l'enemic, l'altre, el que fes dany, el que se sent feliç. Quan tu veus un que somriu però li ajudes a dir, i per què estàs somrient? Però clar, t'has de parar a pensar, no és un problema d'explicar filosofia sobre els drets humans, és un problema de descobrir la humanitat, de tu t'eduques, bueno, jo ara mateix que estava acabant un llibre de salut mental i estava dient, bueno, ningú de nosaltres podem ser nosaltres mateixos, construir-nos sense viure en relació. Clar, això és una educació en la comunitat, una educació en la necessitat de l'altre.
Jo, home, sempre és un plaer i un aprenentatge parlar amb tu. T'agraeixo molt que ens hagis atès i serveixin aquestes reflexions perquè comencem a fer les coses una mica diferents. Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Fins la propera. A reveure. És psicòleg especialitzat en joventut i adolescència, escriptor, observador i periodista.
Veus humanes.
Doncs va anar l'home i va dir, devuelvo mi mandat, torno el meu mandat al Consell d'Administració, ja que sembla que el mandat de Frontex en el que he estat escollit i ha estat renovat al juny de l'any 2019 ha estat silenciosament i efectivament modificat. Això és el que va dir Fabrice Leggeri a la seva carta de dimissió com a màxim responsable de Frontex. I clar, és com una mica... és una, com us ho diria? És tenir la cara molt dura. Perquè això que ha fet finalment dimitir aquest senyor ha estat un seguit d'investigacions i gravacions que han vist la llum pública i que les ONGs i les que treballen en pro dels drets humans a la Mediterrània ja fa molts mesos, molts anys que estaven denunciant. En tot cas, ho volem parlar i per això saludem a la Sònia Ros, que és membre i portaveu d'Stop Mare Mortum. Sònia, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, a mi el primer que em surt és s'ha de tenir la cara molt dura per dir-ho això, però no sé si com a activistes i com a entitats, la vostra i moltes altres que porteu denunciant el paper de Frontex, coincidiu amb aquesta valoració.
Sens dubte s'ha de tenir la cara molt dura, no? per mirar de minvar i de limitar la seva responsabilitat, però hi ha una part de veritat en aquest entenem missatge que diu entre línies el Leggeri, no? Que és ull que el problema no està resolt i que les vulneracions de drets es donen sota l'auspici dels estats membres, no? És a dir, són els estats membres que li demanen a Frontex les operatives, no? Per tant, jo crec que aquí es mescla, que és també en part perquè les persones i les entitats que hi treballem estem contentes però frustrades, no? Contentes per la dimissió del director executiu, però frustrades perquè se'n va sense haver assumit cap responsabilitat, sense haver posat llum, sense haver tingut cap sanció i sense haver clarificat de forma transparent i molt concreta, no? Doncs que qui havia pres les decisions en totes les vulneracions de drets que hem vist de la mà de Frontex i d'altres estats membres.
Les que s'han sabut són aquest gairebé miler de persones que van ser, allò que es diu, retornades en calent, és a dir, retornades sense respectar cap mena de presumpció ni cap mena de dret a un país d'origen, perquè ni tan sols se sap que sigui el seu país d'origen, i que eren persones demandants de, i potencialment demandants d'asil. Clar, gairebé un miler de persones que s'hagi sabut. Evidentment, hi ha moltes més que no se'n saben.
Sí. Bueno, Frontex opera a moltes fronteres, no només... És cert que és arrel de... és una acumulació, no?, de coses que fan saltar el director executiu, també per posar-ho una mica en context. És cert que aquesta investigació periodística que ens recorda el rol de la societat civil, no?, i dels mitjans de comunicació que han fet de forma conjunta, Lighthouse Report, Albert Spiegel i altres mitjans de comunicació, és la gota que fa vessar el got, diguéssim, de que assumeixi aquesta dimissió, no? Però hi ha un informe del Parlament Europeu de fa uns mesos, l'informe Olaf, que realment posa contra l'espasa i la paret a la comissària d'Interior, a la senyora Ylva Johansson, que també fa tremolar algunes cadires, no?, a nivell europeu. I és una, insisteixo que és un acumulat, no? Hi ha unes demandes per part d'entitats com Frontex i altres, doncs, que han tractat de portar als tribunals a Frontex sense èxit encara, però bueno, algunes estan en procés. És a dir, és tota una acumulació que es dona, perquè les vulneracions de drets de l'operativa, diguéssim, de Frontex es dona no només al mar amb aquestes mil i pico d'evolucions en calent que recullen en l'últim informe, sinó que es dona a les fronteres de Balcans, es dona a la frontera de Grècia amb Turquia, es dona a la frontera sud, es dona a Líbia, es dona a Grècia, es dona allà on Frontex opera, perquè Frontex s'ha anat utilitzant per part dels estats membres per fer allò que els estats membres no podien fer, perquè sí que tenen mecanismes de control i de rendició de comptes, no? Per tant, aquí, per aquesta hipocresia que et comentava abans, no?, de que uns s'han utilitzat a uns altres per tapar i per mirar de no rendir aquests comptes, no?
Clar, jo ara mateix, per exemple, mentre estaves explicant, he fet una batuda ràpida de notícies relacionades amb Frontex, i clar, és un contrasentit, perquè la Comissió Europea i alguns eurodiputats es mostren preocupats pel paper que pugui tenir Frontex, però després penses, bueno, és que la Comissió Europea està formada pels estats, no? I per tant, que són els que, de fet, utilitzen aquesta eina, com deies tu ara, per no fer o perquè facin ells allò que no podem fer nosaltres perquè estem sotmesos a major control. És a dir, és una mica mirar un lloc i dir quina vergonya, mentre que per l'altra banda és exactament el que estàs fent tu.
Exacte, sí. A nivell, o sigui, tot i que el reglament de Frontex, com el d'altres agències europees, diu que està sota el control de la Comissió Europea i del Parlament, després efectes pràctics no hi ha cap espai per fer aquest control, no? Perquè les decisions tant d'anomenament com de dimissió les fa el comitè executiu, el management board de l'agència, i per tant efectes pràctics del Parlament el que pot és demanar-li explicacions, demanar-li que sigui transparent algun dels informes, no? Que de fet una de les peticions de la societat civil també va per aquí, no? No pot ser que organismes com la Comissió i institucions com la Comissió i el Parlament es mengin, diguéssim, aquest argument de seguretat a l'hora d'accedir a informació molt rellevant de l'operativa i de les accions de Frontex, no? Perquè recordem que l'agència es podria dir que és gairebé un cos militar, és a dir, a nivell recursos, formació, material, tot el tema d'intel·ligència, de tecnologia i intel·ligència artificial que fan servir en fronteres. Ahí tenim un cos pràcticament militaritzat, com si fos un exèrcit, que treballa amb un col·lectiu extremadament vulnerable, que està fugint de situacions i que ve d'uns trànsits amb unes violències superaltes i que, en canvi, no té cap tipus de control, no? Per tant, bueno, es creuen moltes complexitats, no?, a l'hora de tractar, de desmembrar quines són les responsabilitats, sobretot en la presa de decisions.
Aquest senyor ha marxat primer una mica, bueno, allò amb la cara vermella, no?, de vergonya, però tampoc sense impulsar cap mena de canvi ni cap mena de situació de transparència envers Frontex.
És que, com tu deies abans, és que no té com fer-ho, no? Perquè aquí hi ha un doble discurs, que és el que, per una banda, els estats membres li demanen a l'agència i es demanen a si mateixos també en la comissió, especialment en la comissió, no? És a dir, volen ser més volen controlar els fluxos migratoris, això està clar, volen impedir l'entrada de persones, tant en les operacions de salvament i rescat com en la gestió de les fronteres terrestres, i això cal madura, no? Aquesta és la seva, aquest és el punt de partida, no? Per tant, i aquesta madura s'ha de repartir entre els estats membres i les agències que se'n fan càrrec, i alguns estats membres que ho tenen privatitzat amb cossos privats en frontera, no? Per tant, costa, com deia abans, veure una línia clara on ell realment hagués pogut dir, o sigui, ell, la pròpia agència mai voldrà reformar el seu propi reglament per ser més restrictiu i haver de rendir més comptes quan el que li demanen per la porta del darrere, no? És que sigui més efectiu, sigui més barat i sigui més efectiu a l'hora de controlar l'entrada de les persones, no? Per tant, no seria contraproduent, no, és una situació que pensem que no es donarà mai, no? És la societat civil i els responsables polítics que han d'establir unes noves fórmules de nomenament, de dimissió, de control, i sobretot que es pugui sotmetre a Frontex al control dels tribunals, cosa que ara mateix no es pot fer.
Perquè en tinguem una idea, l'any 2020, és a dir, estem parlant fa 2 anys, Frontex va augmentar el seu pressupost un 32,4%, el va augmentar en 101.400 milions d'euros, i l'objectiu que tenia a l'any 2020 era crear un cos permanent de 10.000 guàrdies de fronteres de cara a l'any 2027. Em consta que el 2021 i el 2022 aquest pressupost ha anat augmentant també significativament, molt significativament. És, de fet, el que més ha augmentat de tot el pressupost europeu. Ergo, s'entén que aquesta és una prioritat de la qual al ciutadà i a l'europeu se li parla i se li explica ben poques coses.
Bueno, és que hi ha aquesta narrativa pública que jo crec que es dona a tota Europa amb diferents intensitats i posant el focus en diferents aspectes, no? Però que es dona a tota Europa, que és cal controlar l'entrada de persones a Europa. És ingestionable, no podem gestionar ni podem assumir a tothom qui vol entrar, perquè sempre es parla de grans nombres, sempre es parla d'aquesta narrativa de la invasió, no? I per tant cal fer tot allò que sigui necessari per impedir-ho. I a més aquí entra el subrelat del tema de seguretat, no? Hi ha països on els caps d'estat clarament en públic diuen que per les seves fronteres i en les barques que arriben pel mar entren terroristes, no? Per tant, s'ha anat generant tota aquesta narrativa de que cal fer allò que sigui necessari. Si s'han de violar drets humans, es violen drets humans, ningú diu de forma directa, per suposat, no? Però després amb les accions així succeeix, cal fer el que sigui necessari per impedir que això passi, cal gestionar aquesta entrada.
Sí, sí. Doncs, en tot cas, nosaltres des d'aquí seguirem demanant, com feu vosaltres, que es donin explicacions. Per cert, l'any 2021 el pressupost de Frontex uns 460 milions d'euros i tenia ja 1.200 persones en nòmina. Sònia, en seguirem parlant i, evidentment, seguirem denunciant la feina que fa aquesta entitat, gens pública, gens transparent i molt opaca. Que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies.
A tu, fins a propera.
A vosaltres.
Ara a veure, molt bona tarda. Doncs, com dèiem, a les entitats que porten molts anys denunciant aquesta situació i que, evidentment, no es resol només amb una única dimissió.
Rondalles mediterrànies.
I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, volem fer, com tots els dilluns, un conte. Molta atenció, perquè avui el conte ens el porta la nostra amiga i col·laboradora, la Lola Rojas, que ens explica la història del violí, la nena i la fam.
L'Anna era una nena gran. Vivia en un poble que tenia un port important. Tant se val quin poble era, perquè allò que és realment important és allò que li va passar. Un dia, i quan ningú s'ho esperava, el poble fou atacat per un estol de vaixells. Els seus habitants no tingueren temps de fugir, així que tothom prova de tancar-se a casa seva per defensar les seves pertinences. Els pirates, que eren molts, anaven entrant casa per casa. Tant s'hi trobaven com si no trobaven res. S'induïen captives famílies senceres, primer cap a la plaça i allà, un cop triats pels capitans, eren embarcats a les seves naus per ser venuts com a esclaus a l'Àfrica. L'Anna era una nena molt espavilada, que en escoltar la paraula pirata es va amagar sota el primer graó de l'escala que pujava al primer pis de casa seva. Els pirates entraren a casa seva i pujaren i baixaren per aquella escala entre crits i empentes. Ella, però, s'estigué ben quieta i se'n passava les llàgrimes perquè el seu plor no la delatés i no la trobessin aquells malvats. S'estigué allà molta estona, tant que finalment s'adormí. En despertar-se a l'endemà li feien mal les cames i els braços, que entre tanta i tantes hores plegades sota l'escala sortí i regirà tota la seva casa. Tot era per terra, trencat i brut. Aquells pirates s'ho havien endut tot. Sortí de casa seva cap a la plaça del poble i allà tampoc hi troba ningú. L'Anna s'acosta al moll. Allà només troba un munt de barques lligades a les seves estaques o bé tretes sobre la sorra, però tampoc hi havia ningú. Quan tornava cap al poble, escoltà una veu que la crida. «Nina, Nina, que em pots ajudar?» En escoltar la veu es gira i sota una xarxa raconada contra una paret aparegué el rostre d'una mà d'una àvia que li feia senyes perquè s'aproximés. Amb un gran esforç ajuda aquella dona a sortir de sota de les xarxes. S'hi havia amagat per fugir dels pirates i no l'havien trobat. Amb prou feines podia caminar i recolzada sobre la nena s'allunyara a poc del port cap al padró fora vila. Allà, asseguda a la vela, Donà li explica com havia vist que els pirates enduïen tot cap als vaixells. En escoltar això, l'Anna comença a plorar pels seus pares i la vella l'abraça. El dia següent, l'Anna visqué amb aquella vella en una cabana que hi havia en un hort fora vila. Nina, que era una mica tafanera, va trobar en un racó de la cabana un estoc color negre. Com que estava sola, l'obrí sense demanar permís a ningú. Dins hi havia un violí. Penjà amb un dit les seves cordes, que sonaven prou harmoniosament. Aquell so conegut feu entrar la vella dins la cabana. Primer es va mig enfadar amb l'Anna per ser tan tafanera, però de seguida agafa aquell instrument i toca una bonica melodia. L'Anna se la mirava amb els ulls estabanats, escoltant i fixant-se com feia anar aquell arc amunt i avall. La vella de la cabana li ensenya a tocar algunes cançons senzilles. L'Anna, que era molt llesta i no tenint res més a fer, distreia a la fan aprenent cançons i melodies. Passaren els dies i a l'horitzó aparegué una fragata que entrava a la badia. L'Anna, que estava amb el seu violí, s'acosta sense que la veiés ningú fins al moll. Allà hi havia amarrat aquell gran vaixell, i tot d'homes es movien descarregant-hi teules i bales de cotó. Amagada entre aquelles xarxes on havia trobat la vella, es fixa que en un moment donat un bailet repartia pomes entre els mariners. La seva panxa es recargola només de pensar com de bona havia de ser una d'aquelles pomes, però no volgué sortir del seu amagatall i així es feu fosc. Ja de nit, la nena s'acosta fins al costat del vaixell, amb el violí a l'esquena i puja per una passera de fusta que arribava al moll. Ningú l'havia vist. Un cop dins del vaixell, es tornà a amagar ara dins una bota de fusta buida i de tan cansada com estava, es quedà adormida. Per un forat que hi havia al mig de la tapadora de la bota, veié que ja havia sortit el sol. Tenia un mal de panxa terrible, tenia fred i l'estómac se li recargolava. Els mariners quedaren sobtats de veure-la. L'agafaren entre dos i li donaren una mica d'aigua.
«Caram, caram, sembla que tenim un polissó a bord. O no, calla, que és una polissona!»
L'Anna mirava a terra cap a les sabates del capità.
«Què us en sembla que hem de fer amb aquesta polissona?»
la llancem al mar com a menjador dels peixos? No, no, sisplau, senyor capità, exclama l'Anna espantada plorant. I què n'has de fer d'una nena en un vaixell? La nena plorava sense aixecar la cara de terra quan un mariner li prengué la caixa que portava agafada al seu davant amb les dues mans i la dona al capità. Ep, que saps fer música? L'Anna feu que sí, vergonyosament amb el cap. El capità li donà el violí i l'arquet i ella, després d'aixugar-se les llàgrimes, se'l posa sota la barbeta i toca una senzilla dansa que li havia ensenyat la vella. Els mariners divertits, escoltant aquella melodia, es posaren a ballar per parells, tots rient al seu davant, en acabar totes les cançons que sabia, digué. Ja no conec cap més. Senyor capità, tinc molta gana. Podria menjar-me una altra poma? Aquest se l'endugué a la cuina del vaixell i allà la nena es menja tres plats seguits de ranxo mariner. A partir d'aquell moment tots els mariners volgueren ser amics d'aquella nena que amb la música el feia més divertida i distreta a la seva feina. L'Anna no trobà mai més els seus pares, però els mariners d'aquella fragata que navegaven pels sets mars endringueren la seva família. Allà Anna creixent fins a esdevenir una noia ferma, una gran marinera, que amb el seu violí i amb els seus encants feia anar els homes sempre al compàs que ella volia. I tot això és tan veritat com que aquest conte s'ha acabat.
Doncs amb aquest conte, amb aquesta història explicada per la Lola Rojas, arribem a les 5 en punt de la tarda. És una secció més, és una rondalla més que incloem dins del calaix de les rondalles mediterrànies. Aquest calaix, aquest gran armari que és el far d'on anem cada dia guardant petites joies, petits tresors que ens ajuden a entendre i a trobar els nostres orígens com a cultura mediterrània que som i com a cultura mediterrània que volem seguir sent. Arribem a les 5 en punt de la tarda, després seguim.
Navega amb el far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Deixar-me anar tancant els ulls i sentir l'aire que respiro. El cos em demana ballar i no pensar. Eclipsar els problemes i quedar en segon. I sentir l'aire. I sentir l'aire. I el meu batec en tot moment. Sentir l'aire del món, m'he trebut eternament. És la força que m'eleva, és el ritme que m'empeny. I sentir l'aire del món, m'he trebut eternament. El
m'ateca, m'arrossega, que m'abraça, que reclama, que m'entén.
I sentir-la en el món mentre bufa eternament és la força que m'eleva, és el ritme que m'empeny. I sentir l'aire del món mentre bufa eternament és el mateix que m'arrossega.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.